L'Eva Barceló és una capçanenca de fortes conviccions. Al capdavant de la companyia Teatre de Maleta, des de fa un temps podem gaudir del seu monòleg feminista Ai Cony. Avui ens visita a la ràdio per explicar-nos els seus projectes i per parlar de la igualtat de gènere en una època on, malgrat sembla que la situació és millor, encara hem de lamentar discriminacions, maltractaments i violències vers les dones. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Manel.
Comencem, si et sembla, parlant de l'Ai Cony i de la companyia Teatre Maleta. Explica'ns una mica quins són els seus orígens i com va sortir tot plegat.
Bé, doncs tot plegat va sorgir des del 2016, una cosa així, que va ser quan jo vaig tornar a Capçanes, després de, doncs, bueno, d'haver tombat per aquí i per allà. I d'alguna manera doncs, ve inspirada d'una companyia que vaig estar treballant a Madrid, que també es dedica a mostrar la labor de les dones dins de les arts escèniques, i d'alguna manera doncs, vaig voler fer alguna cosa en relació amb això. I ja està, vull dir, d'aquí va néixer l'associació. Ens dediquem, entre altres coses, a visibilitzar també la feina de les dones dins del món de les arts escèniques, i creem doncs, des de recursos educatius per acompanyar el procés de creixement durant l'infància, l'adolescència, també en fem per la meravellosa edat adulta, i fem altre tipus d'activitats amb escoles, instituts, i també doncs, bé, treballem el que ve a ser el món de l'espectacle. De moment només tenim el monòleg Ai Cony i bueno, estem preparant alguna cosa més també, amb altres idees. I...
Uh-huh. De fet, el monòleg Ai Cony l'han pogut gaudir a diversos pobles de la nostra comarca, i si no vaig errat, també has actuat a fora de Catalunya, la qual cosa també t'ha permès traduir-lo al castellà.
A veure, fora de Catalunya no l'he fet, el vam fer en castellà, de fet vam fer dues estrenes, una en català i una en castellà, perquè bàsicament, o sigui, vam estar una temporada i mitja a Barcelona i allà ens el demanaven en castellà, així que... que vaja, però bueno, que no descartem sortir de Catalunya i en algun moment anar fent tomb per les Espanyes, que bueno, sempre ve de gust.
Bueno, ja està fet, vull dir, ja el teniu en castellà, ja el podeu presentar.
Sí, però vull dir que igual fa 2 anys que no el faig en castellà, vull dir que m'hauria de tornar a posar una mica.
Uh-huh. Aquí a la comarca sí que l'has presentat a diversos pobles. Com l'ha rebut la gent aquí?
Jo la veritat és que aquell priorat, vamos, estic encantada de la vida perquè ens han donat molt suport també, gràcies al CIAT, que també ens ha fet molta difusió, i la veritat és que hem treballat molt, ens sentim molt recolzades aquí. Ha sigut un gust, i a més treballem a quilòmetre zero.
En breu celebrareu la funció número 100. Com ho celebrareu, això?
Bueno, l'hem celebrat.
Ah, ja l'heu fet.
O sigui, no l'hem celebrat, l'hem fet, però no l'hem celebrat. La vam fer durant el mes de març, crec que va ser a Lleida que vam fer la 100, però de celebrar-la no l'hem celebrat. Amb això sí que volem fer trampes i bueno, volem buscar un moment i volem buscar un lloc interessant, un lloc especial, i també li volem donar doncs, un embolcall una miqueta més celebrity.
I teniu alguna idea? Mos pots avançar alguna cosa o mos haurem d'esperar?
No, a veure, d'entrada estem bueno, hi ha diverses idees al cap. Una d'elles és en commemoració d'aquestes 100 funcions, que ara volíem portar 110 o 115, por ahí. El que volíem fer és editar el llibret de la funció. Llavors, editar-lo i bueno, i oferir-lo a tot aquell que el vulgui tenir. És un llibret que, a part de portar el que seria el text original, perquè el text ha anat canviant, perquè és un... Bueno, no sé si l'has vist, Manel.
La funció, sí, l'he vista.
Pues, bueno, és una funció que es va actualitzant també amb el temps. Hi ha bromes, hi ha xistes que els anem canviant, perquè va canviant l'actualitat també, i hem anat traient coses i l'hem anat escurçant i l'hem anat, doncs, bueno, l'hem anat, està viu, diguéssim, llavors l'anem modificant segons ens va bé, i per això volíem publicar el text original, una mica també perquè es vegi el pas del temps. És un text també que el vam escriure i el vam fer també en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones. Llavors, bueno, d'alguna manera també doncs mostrar una mica els inicis, I després el volíem acompanyar de testimonis reals de dones que han patit violència de gènere, violència masclista, aquí al Priorat. Llavors, bueno, estem fent una recerca en aquest sentit i en part per això avui estem aquí.
Mm-hmm. Explica'ns una mica, doncs, aquest projecte que, en el que estàs treballant de buscar persones que han dones. Patit, o dones que han patit, o estan patint, o
sí.
Bueno, tenen ganes d'explicar la seva situació, vaja.
Sí, la idea vindria a ser que, bueno, jo el monòleg el vaig escriure des de la meva experiència pròpia i, bueno, fa un recull a tot el que ve a ser, pues, l'educació que rebem de part de la família, la socialització, l'escola, bueno, una mica tot allò que ens anem trobant a mesura que som dones, que anem creixent, que ens fem adolescents, tot un seguit de despropòsits que ens anem trobant també per la vida a nivell d'assetjaments o a nivell d'abusos i una mica més enllà. Llavors aquest monòleg el vaig escriure en primera persona des de la meva realitat, des de la meva mirada i bueno, he de dir que jo fins als 28 anys, pues, vaig viure sempre aquí. Llavors moltes de les coses que dic que explico al monòleg, vull dir, són coses que han passat aquí al Priorat. I d'alguna manera, o sigui, el volia acompanyar d'altres testimonis de dones que també n'hagin patit i que li puguin donar, pues, un plus extra, no? Un valor extra al document imprès, perquè d'alguna manera el meu monòleg ja l'ha vist tothom i moltes vegades ens quedem en que som fets aïllats o que només li han passat a una persona concreta i realment, pues, n'estem rodejades. Llavors, d'alguna manera, era visibilitzar això també i fer una espècie de, no sé, una espècie de Me Too o una espècie de Time's Up, però a la prioratina. Llavors, estem buscant dones que hagin patit violència masclista, dones que l'hagin patit en un període més llarg de la seva vida o dins d'una relació de parella, però també estem buscant testimonis de moments puntuals, de dones que s'hagin pogut sentir assetjades als centres educatius o en un concert o en un moment més concret que no necessàriament ha de tenir un pes extrem, no? Que si el té, doncs el té i el mostrarem, però que si no el té, doncs també ens interessa.
Mm-hmm. Sí, perquè això a vegades no ho acabem de caure, no hi acabem de caure, no? En el fet de violència masclista, i tots pensem, pues, que és una parella, no? Que l'home maltracta la dona, però hi ha moltes altres violències masclistes, fets puntuals, com per exemple un assetjament en un concert o
sí.
Diverses coses molt diferents,
sí, sí,
moltes
sí,
situacions
sí.
Diferents.
Moltes situacions diferents i que moltes vegades ens costa d'identificar, o sigui, moltes vegades situacions on patinem totes, no? Perquè la veritat és que sempre d'alguna manera ens acaben agafant per sorpresa. Però bé, aquí estem i per visibilitzar.
Val, et volia preguntar, malgrat en els darrers anys hem avançat en el tema de la visibilització, encara queda molt per treballar i de fet també hi ha una esfera política, partits polítics, digue-li com vulguis, que neguen o sí, neguen la violència de gènere, bàsicament.
Sí, podem fer el que vulguin. La veritat és que jo tinc la fortuna de poder-me dedicar a això i treballo a peu de carrer, diguéssim, me moc moltíssim dins l'entorn rural, però també vaig a d'altres municipis més grans i la veritat és una cosa que l'estem vivint i que és una realitat, pesi a qui li pesi. Ens la trobem cada dia.
I què creus que hem de fer entre tots com a societat per intentar reduir o minimitzar cada vegada més les violències vers les dones?
Bueno, jo penso que d'alguna manera gran part de la solució la teniu els homes. O sigui, hauríem de començar una mica per revisar els privilegis i n'hi ha que són molt senzills. Bueno, jo no sé si has vist, ara fa un parell o tres de dies han sortit un parell d'homes d'aquests de Senyorito Sevillano.
No sé si sí, a la Fèria d'Abril.
A la Fèria d'Abril.
Sí.
I per mi són un exemple molt clar de lo que seria el privilegi masculí i des d'on es viu i des d'on ens el trobem nosaltres, ens el trobem constantment des d'aquest lloc, no? Des d'aquest lloc que està entre la broma, està entre la pesadesa, està entre el... No? Que costa una mica de veure, però que sento que d'alguna manera, gràcies a les dones joves que no estan tan condicionades educativament o socialment com ho hem estat les dones, doncs, pues, a partir de 35 anys per amunt, que elles per a mi són la gran esperança, perquè realment els importa un pito, i si t'han de gravar, graven, i si t'han de denunciar, denuncien. Llavors això d'alguna manera em deixa una miqueta més tranquil·la. Però sí, seria, per mi seria aquest el fet, no? Que d'alguna manera, perquè totes tenim, o sigui, jo ara que he començat amb aquesta búsqueda de testimonis, el que em trobo bàsicament és que totes les dones amb les que parlo tenen amigues, tenen familiars que han tingut alguna situació de violència masclista. Però, per altra banda, quan parlo amb homes, amb amics meus, amb familiars, no hi ha cap que tingui cap amic que sigui assetjador. Llavors, bueno, penso que és una cosa que cal que la reflexioneu i que la treballeu també els homes.
Uh-huh. Parlaves de que estàs fent aquesta recerca de buscar de testimonis. Explica'ns una mica com, si algú en sent ara mateix, com s'ha de dirigir, com pot contactar amb tu.
Bé, doncs, afortunadament he tingut ja algun contacte amb alguna testimoni, perquè bé, d'alguna manera hem anat a través de les xarxes, pues, fent una mica de difusió d'aquest projecte que estem duent a terme. Llavors, ho fem a través del correu electrònic de l'associació i a través del telèfon, a través de WhatsApp, poden contactar amb nosaltres. I després, des d'allí, doncs, bueno, se'ls explica una mica de què va el projecte i d'alguna manera, doncs, bueno, s'inicia alguna conversa on es decideix si la persona té ganes de participar, si no té ganes de participar, si ho vol fer donant la seva identitat, si ho vol fer de manera anònima, si vol venir a casa meva, si vol que jo vagi a la seva, si vol que quedem en un altre lloc. Bueno, es busquen moments. També ja s'ofereix la part de poder-ho escriure elles, de poder-ho redactar elles i enviar-ho. O també puc anar jo a prendre notes, gravar la conversa i després fer un text que, bueno, doncs després se'ls hi mostra, diuen si estan d'acord amb el que hi ha, perquè clar, a vegades són converses d'una hora i mitja, mm-hmm. No? I bueno, intentes que entre totes composi un mosaic el més ampli possible. De diferents realitats i de diferents vivències.
Val, ja per acabar, al principi, quan parlaves de la companyia, també ens explicaves, no?, que feu tallers per a escoles, instituts...
Sí.
Explica'ns una mica què és el que feu, doncs, i què és el que preteneu fer arribar als jovens.
Bueno, d'alguna manera, no, bàsicament ens dediquem a fomentar el pensament crític, d'alguna manera. O sigui, nosaltres tampoc no anem a ensenyar res, anem allà amb una sèrie de propostes i el que intentem d'alguna manera és que ells facin anar el cap i entrar en debat i que ells d'alguna manera doncs creïn lo que els interessa, diguéssim, no? Que ells puguin decidir a què s'agafen i a què no. A les escoles de primària ara estem portant una activitat que es diu Dones fora de test, que és una activitat que el que pretén és mostrar dones extraordinàries que han fet història, i fem un recorregut per les seves vides i a més plantegem dinàmiques de creixement personal i artístic amb cada una d'elles. Portem quatre dones que són l'Helena Jordi, que és la primera dona directora de cinema de l'Estat, de cinema mut, clar. La Frida Kahlo, pintora i poetessa mexicana. Portem també a la Hipàtia d'Alexandria, que està considerada la primera dona científica de la història, matemàtica, filòsofa, astrònoma, inventora. I després portem a la Diane Fossey, que és una primatòloga, conservacionista, també de la part científica, que doncs, bueno, ens parla més d'ecologia i de conservació. I amb totes elles doncs, va la dona convidada, la dona que decideix el centre, va fer una visita als alumnes i bueno, els hi explica part del seu recorregut, de la seva contribució en aquest món. I a més, doncs, pues el que et comentava, fem algun joc, alguna dinàmica, perquè de tot allò que parlem, doncs a part de que se'ns quedi al cervell, doncs també se'ns quedi una miqueta al cor.
Bé, doncs moltes gràcies a l'Eva Barceló per haver volgut passar pels micròfons de Ràdio Falset.
No sé si he de donar el telèfon, he de donar el correu, estaria
sí,
bé,
si
no?
Ho perquè... Si ho vols donar, tu jo tens els micros oberts, tu mateixa.
Val, no, perquè vull dir, tenim una pàgina web que es diu teatredemaleta.com, vull dir que és molt senzill, i es podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu, que és hola@teatredemaleta.com, o a través del telèfon, a través de WhatsApp, o bueno, us diria que ens podeu trucar, però realment a Capçanes hi ha una cobertura de pena, així que millor que ens truqueu.
És un problema, això.
Sí, així que millor ens truqueu a través de WhatsApp, o ens envieu simplement un WhatsApp i us truquem el més aviat que puguem al 646 11 84 74.
Bé, doncs ara sí, moltes gràcies, Eva, per haver volgut passar pels micros de Ràdio Falset.
Gràcies a tu.
Esperem que des de la nostra antena haguem pogut fer difusió del vostre projecte, sí, i en la mesura del possible també contribuir a erradicar una mica més aquesta xacra de la violència masclista.
Sí, a veure si s'animen les dones, sobretot, que ho podem fer molt fàcil, que pot ser molt senzill, que us sentireu molt cuidades... I bé, que estarem en un entorn segur sempre.
Gràcies.
Gràcies a tu, Manel, gràcies per convidar-nos.